Doctora Magda Campins, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Optimisme o prudència o les dues coses?
Les dues coses. Per una banda, optimisme, perquè lògicament la notícia que va donar ahir Pfizer és una bona notícia i que crec que és una notícia que es pot fer extensiva segurament a altres vacunes, que estan pràcticament totes les vacunes que en aquests moments que estan en fase 3 són vacunes que es fabriquen no amb la mateixa tecnologia, però que sí que van destinades a crear anticossos enfront al mateix antigen, a la mateixa part del virus, no? Que és la proteïna d'unió del virus amb les cèl·lules, i per tant aquests resultats podrien ser extrapolables a les altres, ja ho veurem, no? Però també prudència, perquè lògicament són dades que són d'un anàlisi preliminar, un anàlisi intermig, encara no s'ha completat l'estudi, i per tant s'ha de veure i quan es faci l'anàlisi final realment aquests resultats es mantenen, i encara que aquests resultats es mantinguin també s'ha de veure el seguiment, perquè lògicament seran resultats a poc temps després d'haver vacunat aquestes persones. Ens falta saber quina serà la durada d'aquesta protecció en el temps, si s'evitaran no només infeccions sinó també formes greus de la malaltia, si la vacuna funcionarà igual en persones grans que en persones joves, o sigui que encara hi ha tota una sèrie de coses, d'aspectes de la vacuna que no els coneixerem fins que passi més temps.
Per tant, no tenim vacuna però anem pel bon camí.
Eso, sí, així mateix.
Va, però entén l'entusiasme generalitzat, no?, que les borses es disparin per un anunci com aquest.
Sí, perquè jo crec que en aquests moments ens fan falta bones notícies, no?, i aquesta és una bona notícia perquè indica que anem per bon camí, encara que siguin dades preliminars, els resultats aquests són bons, i per tant, sí.
Va, anem a les incògnites, perquè evidentment és... Sí, tenim la vacuna, però anem a les incògnites. És a dir, la millor notícia és que efectivament la vacuna... Ara li preguntaré una cosa de l'efectivitat, però anem als interrogants. Quins interrogants hi ha, les incògnites que té aquesta vacuna de Pfizer?
Bé, doncs les incògnites, per una banda... Quina serà la durada d'aquesta protecció? Ara sabem, amb aquesta anàlisi intermig, que té una eficàcia del 90%, és a dir, pues, que de les persones que es vacunen, que estan vacunades amb les dues dosis, el 90% no agafen la malaltia.
Que això és una barbaritat, oi, doctora?
Això és molt, això és una eficàcia molt alta. Però, esclar, repeteixo, són dades preliminars i encara no tenim els detalls. Encara no tenim els detalls de... quin volum de persones hi havia de cada grup d'edat dintre d'aquest anàlisi intermig, si eren persones totes naïfes, és a dir, que no havien passat encara cap d'elles la malaltia o hi havia alguna que ja havia passat la malaltia, si hi han hagut en el grup que va rebre el placebo, que és a dir, el grup en el que han aparegut la majoria d'aquests 94 casos que s'han detectat, perquè la majoria, per calcular aquesta eficàcia del 90%, vol dir que la majoria s'han produït en el grup que han rebut el placebo, no? Doncs en aquest grup si hi han hagut formes greus o formes lleus, veure una mica quin és el patró d'aquests casos i com s'han comportat, no? I també, pues, la incògnita més important és el que deia, la duració d'aquesta protecció. Vull dir, aquest assaig clínic va començar el mes de juliol i, per tant, la vacuna són dos dosis, una dosis inicial i una al cap de 21 dies, i les persones que han completat, no totes, lògicament, n'hi ha que han completat les dues dosis ja fa, pues, un mes o dos, però n'hi ha que l'anàlisi s'ha fet quan havien completat, o sigui, que totes les persones portaven com a mínim més de 7 dies d'haver rebut la segona dosi, no? Per tant, són dades amb un rang de temes, amb un horitzó temporal d'anàlisis molt curt. Hem de veure què passarà, pues, durant els propers mesos. Està previst que aquestes persones se segueixin durant dos anys, amb el qual durant aquests dos anys veurem si la vacuna perd eficàcia, si no, o sigui, una sèrie de coses que encara no sabem.
Clar, perquè efectivament el que no sabem ara és que quan ens punxem o quan la gent es punxi, quan pot durar la immunitat, si serà molt llarga, si serà molt curta, si 7 mesos, si un any, si dos, o què?
Aquí, aquesta és una de les incògnites que no sabem en aquest moment. Un aspecte que ja es va veure amb la publicació que van fer Pfizer el mes d'agost amb l'anàlisi del fase 1 i del fase 2, no? Que el que es mirava en aquells moments no era eficàcia, lògicament, sinó es mirava seguretat i es mirava immunogenicitat, és a dir, la resposta immune, el número d'anticossos que generava la vacuna. En aquell estudi es veia que el número d'anticossos que generaven les persones vacunades era molt superior al número d'anticossos que genera una persona quan ha patit la malaltia, no? O sigui que això també és una bona notícia en el sentit que si la vacuna és molt immunògena, és, vol dir, crea un número d'anticossos molt alt, inclús superior al de les persones que han patit la malaltia, doncs, bueno, això també podria, dic, podria, indicar que igual la protecció a llarg plaç serà més, serà bona.
Ja. En el cas del que ens ocupa de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, el fet que s'hagi d'emmagatzemar a 80 graus sota zero, segons ens diuen, 70-80 graus sota zero, això és un problema?
Bueno, sí, això és un problema, perquè lògicament això requereix una logística que en aquests moments, pues, encara que en els països desenvolupats pues, la puguem aconseguir, però en els països en vies de desenvolupament això és un problema realment molt important, sí, sí. I també no si estiguéssim parlant d'administrar la vacuna a un número petit de persones, no? Perquè dius, bueno, doncs mira, vale, les mantens congelades en aquestes temperatures i ja està, però esclar, amb una vacuna amb què el que es pretén és immunitzar quan hi hagi dosis suficients a tota la població, doncs esclar, això requereix una logística que en aquests moments no es té, eh?
Ja. De les que estan sortint, aquesta serà la que ens acabarem posant? De fet, aquesta farmacèutica Pfizer ja té algunes vacunes en el mercat conegut. Podrem escollir o dependrà del que ens arribi o destinar als metges? Com anirà això?
No, de fet, Europa ja ha fet una previsió de compra centralitzada a diferents, pels països, a diferents companyies, no? I hi ha altres companyies que també estan acabant els seus estudis, amb els seus assajos clínics en fase 3. Vull dir, per exemple, hi ha pues, la vacuna d'Oxford, no? d'AstraZeneca, hi ha pues, la vacuna de Janssen, o sigui, totes aquestes vacunes... Bueno, estan també finalitzant els seus assajos clínics en fase 3 i la compra a Sanofi també, i la compra pues, serà una compra parcial a cada una d'aquestes companyies, o sigui que probablement no tindrem una única vacuna, no, en tindrem diverses, i anirem pues, veient una mica les característiques de cada una. Per exemple, si veiem que una és més immunògena, hi ha més bona resposta en persones més grans i altra pues, en persones més joves, pues, bueno, anirem fent les estratègies vacunals una mica en funció de les característiques de cada vacuna.
Hi ha gent que pot pensar, bueno, això és un anunci d'una farmacèutica, no oblidem d'una empresa privada que ja li interessa fer promoció, que ara anirà en dos o tres dies que li anirà de meravella dir això, però en fi, no oblidem que és una farmacèutica i que és una empresa privada. Ens hi hem de fer cas molt del que diuen o no?
Bé, jo crec que hem de fer cas del que diuen, però esclar, lògicament hem d'esperar l'anàlisi final, perquè és el que, en base a aquest anàlisi final, les agències reguladores del medicament, doncs en el cas d'Europa l'EMA i en el cas d'Estats Units l'FDA, són els que, veient totes les dades que ells aportin dels resultats d'aquests assajos clínics, autoritzaran o no la vacuna. O sigui que, aviam, jo crec que bueno, en aquests moments sí que és un anunci de la indústria farmacèutica, però bueno, això anirà acompanyat d'una publicació i d'unes dades que es presentaran a les agències reguladores, amb la qual cosa jo crec que aviam, que hem d'esperar, lògicament. Hem de prendre precaució aquestes dades, però jo de moment ho interpreto com unes dades preliminars bones.
Ja interpreta, doctora, que hi ha molta gent, la majoria de la societat, que vivint voluntària o amb símptomes o sense símptomes de tenir angoixa o de patir angoixa, està en aquests moments buscant a la recerca de que qualsevol bona notícia s'enganxa com un clau roent, no? Ja sé que això de fer pronòstic és impossible, però mentalment li demanaria, doctora Campins, que agafés una agenda i que ens pogués dir a partir de quan, si aquesta notícia es confirma, pel que és habitualment els tempos d'una vacuna, ja sabem que aquesta vacuna no és una vacuna convencional, que estem parlant d'una vacuna que està recercada per arreu del món, des que es comenci a distribuir fins que en comencem a notar els efectes, quan podem trigar?
A veure, és clar, quan es comenci a distribuir la vacuna, es distribuirà. Quan dic aquesta, la vacuna, dic les vacunes, perquè en realitat probablement hi haurà poca diferència entre unes i les altres, quan el temps, el moment en què es comercialitzin. Però inicialment tindrem un número limitat de dosis, i això a tots els països. I aquest número limitat de dosis pues, anirà destinat a aquells grups que es consideren prioritaris. Per tant, aquestes estratègies ja s'estan valorant, pues, contemplen sobretot pues, persones grans, de residències, que són els que tenen pues, una afectació més important en quant a la severitat de la malaltia, els professionals sanitaris que estan en primera línia, aquests serien els grups prioritaris. Per una altra banda, clar, tenir-ho per tota la població és difícil, vull dir, en un plaç de temps curt, poder disposar un volum suficient de vacunes per poder vacunar tota la població. Això probablement no ho tindrem fins a finals del 2021 o a primers del 2022. Per tant, jo, la meva previsió és que en el primer semestre del 2021 podrem vacunar a grups molt concrets de població.
Que això canvia molt la història, perquè vacunar, evidentment, personal sanitari i vacunar gent gran, això és al marge de prioritari, això ja és tallar les ales d'aquest virus.
Bé, això és sobretot a nivell dels grups de persones grans, és tallar les ales en quant a i evitar mortalitat, perquè sí que realment si la vacuna funciona en persones grans evitarem en gran part de la, pràcticament jo diria, més del 50% de la mortalitat, perquè sabem que el 40% de les morts s'han produït en residències. Per tant, en aquí realment ja aconseguirem un benefici molt important si aconseguim vacunar pues, a la majoria d'aquestes persones, no? I en quant als professionals sanitaris, pues, home, lògicament té un impacte també important a nivell de lo que és els hospitals, l'atenció primària, les baixes laborals, l'angoixa, l'afectació dels professionals que estan en primera línia, no? De si m'infectaré, de si infectaré la meva família, pues, clar, realment clar. Tot això és important, sí, molt important.
Clar, fins aleshores, és a dir, fins la normalitat, veurem quan la recuperem. És a dir, això de la mascareta, de la distància i de les restriccions, segurament aniran a pujar... La mascareta per molta gent jo crec que ha arribat per quedar-s'hi, ja, eh? Com hi ha molts orientals que ens sorprenien quan els veiem amb mascaretes als aeroports d'aquí, ara veurem que hi haurà molta gent d'aquí que continuarà amb la mascareta posada, encara que no sigui estrictament obligatori. Però realment la mascareta, la distància i les restriccions encara ens queden mesos per davant.
I tant que sí, perquè no perquè ara tinguem una vacuna pues, d'aquí 3 mesos a disposició de, com dic, d'uns grups determinats de la població, vol dir que ja ens hem de relaxar, no? Ni molt menys. Vull dir, les mesures de mascareta, distància, higiene de mans, això pensem que haurem de mantenir-ho durant molt temps. Vull dir, jo faig previsions de probablement durant un any o més hem de seguir amb totes aquestes mesures i compaginarem les dues coses, intentant augmentant la protecció mitjançant la vacuna de la població a mesura que anem tenint més dosis per tota la població i compaginat amb aquestes mesures que hem seguit fins ara, no? I, bueno, i quan també veiem més bé com funciona la vacuna i tinguem ja una cobertura vacunal molt alta, doncs igual, llavors ja és quan es podem començar a relaxar amb el tema de mascaretes i de distància. Però de moment la notícia de la vacuna no ha de permetre el que ens relaxem amb les mesures que estem aplicant en aquest moment.
Ara li preguntaré per això, però abans el ministre, el Salvador Illa, aquest matí a Televisió Espanyola, ara ho sentíem fa una estona, ha explicat que la vacuna Pfizer que immunitzarà 10 milions de ciutadans d'Espanya a principis d'any. 10 milions de tot Espanya. Ho veu factible, això?
Jo ho trobo complicat, perquè només tenint en compte les xifres que va donar ahir Pfizer. Pfizer ahir, en el comunicat que van fer, van dir que ara, d'aquí a final d'any, ells podrien fabricar 50 milions de dosis, no? I que durant el 2021, 1.300 milions. Si comptem aquests 50 milions de dosis, pensem que cada persona necessita 2 dosis, per tant ja estem a 25 milions. 25 milions, això, per repartir per tot el món? Ja. Entenc que a Espanya puguem tenir 10.
Ja.
No? A més, a l'Organització Mundial de la Salut pues, ha posat en marxa un programa que es diu COVAX, no? Que és un programa de col·laboració dels diferents països, no? Em sembla que hi participen 180 països, no? Perquè hi hagi un accés equitatiu mundial a les vacunes. Per tant, vull dir, això no és el más guapo, el más rico, pues, és el que podrà tenir més vacunes, sinó que s'intentarà que la distribució sigui equitativa per tots els països. Per tant, no sé.
Deia abans que el to del ministre era molt eufòric, tant en la forma com ho deia, normalment una veu més apagada, avui estava molt eufòric a Televisió Espanyola, però és que permeti més, que és que tenim un altre document que és que ha anat més enllà i ha dit al maig que al maig la majoria de la població d'Espanya estarà vacunada.
Si todo esto va bien, yo creo que a principios de enero, con esta y quizá con otras vacunas, podemos empezar una fase de vacunación y nosotros calculamos que alrededor del mes de mayo podríamos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada, porque las vacunas se van a distribuir equitativamente en todos los países de la Unión Europea. Esto es muy importante, equitativamente y en proporción a la población de cada Estado miembro.
Amb tots els respectes, ho dic sense cap ànim pejoratiu, però estaríem parlant de que és amb tot el carinyo, reitero, si el que seria futbolísticament és una declaració de hooligan de la vacuna, el que ha fet el ministre?
veure, jo potser ell té més dades que les que disposo jo, eh? Vull dir, no ho sé, perquè realment ells són els que esclar, contacten a nivell europeu per fer les compres de vacunes i saben el que tenen emparaulat i tal. Jo això ho desconec, però amb les dades que jo disposo i de la manera que sé que estan en quina fase estan els laboratoris que ja estan en fase 3 i quan pensen més o menys tenir resultats definitius i començar, bueno, ja estan fabricant, de fet no començaran a fabricar quan acabin el fase 3, sinó que ja estan fabricant, però no sé, jo crec que jo seria més prudent, vull dir, jo crec que d'aquí al mes de maig no tindrem un volum tan important de vacunes com per tenir vacunat un número molt rellevant de la població.
D'acord. Més enllà de la vacuna, com estem, doctora?
Bé, estem en una situació epidemiològica, jo diria que els indicadors més importants que utilitzem mostren una estabilització i una petita davallada de la incidència, tant de la incidència de casos com del risc de rebrot, com de la taxa de reproducció, aquesta velocitat de contagi. Sí que tot això ha millorat una mica, millora molt a poc, però ha millorat una mica, però a nivell dels hospitals i, per exemple, sobretot un dels indicadors més importants, que és el nivell d'ocupació de les UCIs, en aquest sentit encara anem pujant, no? Per tant, els hospitals més petits tenen realment les seves UCIs molt tensionades. Els hospitals més grans, que tenim més capacitat d'expansió, no tant, però hi podem continuar fent l'activitat. Però, bueno, si més no, la situació no és bona. Estem en una situació encara d'incidència molt elevada i, per tant, hem de seguir molt estrictament totes aquestes mesures que estan posades. No podem rebaixar cap de les mesures. Ja sé que ahir o abans d'ahir el Departament de Salut va dir que durant 15 dies més es mantenien les restriccions, les mesures, i bueno, estic totalment d'acord amb que hem de seguir en aquesta línia, a pesar de que sóc conscient que a nivell de l'economia això passa una factura molt important. Però no estem bé ni a nivell de primària ni a nivell dels hospitals en aquests moments encara com per relaxar res.
Ja. Clar, divendres parlàvem amb l'Enric Álvarez del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC i deia que aquesta velocitat de reproducció, que fa un pocs dies estava a l'1,54 i en canvi ara el tenim allà mig clavada al 0,90 i tants, de baixar-ho al 0,7-0,8. Bàsicament, i a partir de llavors, al 0,7-0,8, la vida la farem d'una altra manera. Estem d'acord?
Sí, estem d'acord. Jo crec que a la que baixem aquesta velocitat de reproducció i baixem, que ens permetrà, lògicament, baixar el número de casos a uns 1.000 casos al dia, no aquests 6.000 o 4.000 o 3.000 que hem tingut aquests dies enrere, això probablement ens permetrà començar a moure'ns una mica més, a reobrir algunes àrees, no? Sí, hem de baixar una mica més i estic d'acord en que l'ideal seria tenir una velocitat de reproducció per sota del 0,8.
Val, atenció perquè acaben de passar les dades de les últimes 24 hores, doctora. Aviam, pacients ingressats menys 56 les últimes 24 hores. Això és una bona dada, sortit pacients. Sí. Però, en canvi, la dolenta és que n'han entrat 13 a la UCI.
Sí.
Val? Per tant, ara estarem tenint, en el conjunt de global de Catalunya, d'hospitals públics i privats, estaríem parlant de 2.737 persones ingressades actualment, veig bé? Sí. 590 a la UCI.
Sí.
Casos positius de les últimes 24 hores, 3.022. 3.000 números rodons.
Sí, sí.
És a dir, que són molts, però res a veure amb els 5.000 que crec que vam arribar, o fins i tot més, que vam arribar fa pocs dies. El risc de rebrot continua baixant, a poc, 37, estem a 633, encara estem molt alts, Nombre de morts, 109, això és una bestialitat, avui sí que el nombre de defuncions és molt bèstia, 109. La R, l'índex de transmissió, la velocitat de reproducció, ha baixat 0,2, estem al 0,90 clavats ara. I la incidència acumulada 15 dies o 14 dies és de menys 25 en 72, 736 ara en aquests moments. Què li diuen aquestes dades, doctora Campins?
Sí, sí, que respecte a les dades d'ahir, del dia 10, del dia 9, que són les que tenia jo fins ara, són realment dades millors, i cada dia anem baixant una mica més, és el que deia, però a nivell de les UCIs encara no baixem. És l'únic indicador que encara pugem, no? Per exemple, l'increment que hi ha diari en aquests tres últims dies d'ocupació d'UCIs és un 2%, hi ha un 2% d'increment diari, no? En aquests 3-4 darrers dies, no? Pensem que en aquests moments pues, el estan ocupades, si comptem el total de llits d'UCI, que són uns 1.100 llits, no? Doncs el 83% d'aquests llits estan ocupats, no lògicament en pacients Covid, eh? Hi ha pacients Covid i no Covid, però els Covid representen el 56%, no? Això en global. Clar que podem créixer més, però podem créixer més quan vam créixer el mes de març i el mes d'abril, però créixer més les UCIs representa pues, habilitar zones de l'hospital que no eren UCIs per UCIs, i llavors això representa pues, que s'han de parar cirurgies, que perquè hem d'habilitar quiròfans, hem d'habilitar rees com a UCIs, i per tant això és el que no volem que passi no volem fer, no? O sigui que dades millor, però a nivell de les UCIs pues, encara anem malament. I aquest número de morts...
Sí, això m'ho pot explicar, doctora?
Les residències es tornen a estar complicant, no? Per exemple, fa cosa d'uns 10-15 dies teníem un 7% de residències amb casos i la setmana passada aquest 7% va passar un 15%, no? Per tant, hem de ser molt prudents i molt curosos amb les residències, sobretot pues, fer molts testejos, fer moltes proves a nivell de les residències, un únic cas en una residència ja vol dir que hi ha un brot en aquella residència i per tant, s'ha de tornar a posar una mica en el punt de mira les residències i augmentar el número de proves que es fan a les residències per evitar transmissions, perquè és un focus molt important de contagis i sobretot de morts.
Val. Hi ha una cosa, doctora, que sí que li he de preguntar, que és que estem fent aquí, és a dir, no estem confinats, però el que significa el sector oci, estem molt tancats absolutament, és a dir, no podem anar als cinemes, no podem anar als teatres, no podem anar a sopar, no podem anar a dinar, podem sopar i donar a casa, però no podem sortir, no podem fer res de tot això. Amb aquestes dades, el més convenient és el que deia ahir el doctor Romentol, el secretari general de Salut, d'ajornar 15 dies més aquesta esperança de tornar a fer oci?
Amb les dades que tenim ara, sí, hem d'esperar. Hem d'esperar 15 dies més, perquè és que, esclar, si tornem a reobrir bars, restaurants, espais culturals, gimnasos, si tornem a reobrir això, hi haurà més interacció, i a l'haver-hi més interacció entre persones, doncs, lògicament les xifres tornaran a augmentar. No ho veurem de forma immediata, no? Perquè sabem que el període d'incubació és de fins a 14 dies, per tant estarem doncs, potser 3 setmanes bé, que ens semblarà que bueno, no passa res, però després hi tornarem a estar-hi. I per tant, el que no podem és estar pujant i baixant d'una manera tan ràpida. Hem d'intentar que es consolidin aquestes xifres, que baixin més, i una vegada hagin baixat més, llavors, mica en mica, anar reobrint aquestes mesures.
Llavors, li preguntaré d'una altra manera, doctora. Em pot explicar? Ja ho sé que em dirà el mateix que segurament va dir el doctor Romentol, però hi ha una obvietat. Escolti'm, a Madrid les dades van baixant, van dient el que van dient, els bars i restaurants estan oberts, els gimnasos estan oberts, i la sensació... Bueno, els números són els que són, això sí que és veritat, però ens sorprèn molt la distància entre Madrid i Barcelona.
Sí, sí, sí. Això nosaltres també ens ho preguntem cada dia. Eh? Inicialment pensàvem, i bueno, jo soc una de les persones que ho havia comentat, que les dades de Madrid, i estic parlant de fa 3 setmanes o més, no? Que les teníem que interpretar amb molta precaució perquè probablement no estaven fent tants cribatges massius com estaven fent nosaltres en aquells moments i que, per tant, pues, no estaven detectant realment el número de casos que tenien, no? Que tenien les UCIs molt plenes i això era el verdader indicador, no? I en aquells moments ho era, però és que ara he parlat amb persones, i bueno, aquí a l'hospital, pues, amb companys, tots hem parlat amb companys d'hospitals de Madrid, i realment la situació als hospitals ja ha millorat moltíssim, i estan a la meitat de l'ocupació de la UCI per Covid que tenien en aquells moments. I és veritat, i és mantenint una sèrie d'activitat i una sèrie d'espais oberts molt més ampli que el que tenim nosaltres, no? I costa d'entendre, eh? Jo sóc la primera que no tinc una resposta clara a com ells ho han aconseguit, perquè, és clar, una de les mesures que diuen és, bueno, han fet tests antigènics, d'aquests ràpids, de forma massiva i tal. Sí, poden servir, però és que aquí també hem estat fent, ara potser no n'hem fet tants en aquests últims dies, però aquí hem estat fent PCRs d'aquestes de cribatge massives a totes les zones calentes, a tots els barris calents, i sabem que la PCR té una sensibilitat inclús més alta que els tests antigènics ràpids. O sigui que no sé on està la diferència. Em falten elements per poder jutjar on està la diferència.
És bestial, això, eh? Perquè això que està explicant, sí. És a dir, que efectivament hagi baixat la pressió. Sí que és veritat, hi ha una dada que m'envia l'Anton Losada. Anton, este dato es muy bueno también que contabas, Anton.
Sí, bueno, Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene una población de alrededor de 6,5 millones. Una cifra de muertos, de víctimas, por desgracia, superior a los 10,000. Cataluña tiene una población de 7,5 millones, más o menos, ¿eh? Y no llega a los 8,000 muertos, ¿no? Esa diferencia en población y esa diferencia tan significativa en víctimas, lamentablemente, yo creo que debería llevar a la prudencia en este tipo de comparaciones que se hacen con tanta... No lo digo por este programa en concreto, ¿no? Ni por la doctora. Pero claro, no, los bares abiertos y menos restricciones, sí, pero 3,000 muertos más.
Uh-huh. ¿Doctor Campins?
Con 1,000,000 de habitantes menos.
Uh-huh. Bueno, es tindria que analitzar realment aquestes morts on s'han produït, no? Vull dir, jo no tinc les dades de les morts. Sí que tinc les dades de Catalunya, per exemple, pues que el 40% de les morts, si agafem en conjunt, tota la primera onada, i ara el 40% de les morts corresponen a persones que estan en residències, no? Hauríem de veure aquestes dades de les morts de Madrid també en quins grups de població estan afectant i si és comparable o no amb les dades de Catalunya. No ho sé, no ho sé.
Ja. És que és molt curiós, perquè clar, molta gent diu, hòstia, vas a Madrid, bars i restaurants oberts, sí, sí. I tal, i en canvi aquí que ho tenim tancat, resulta que Madrid està fent la volta amb tot obert, no?
Sí, bueno, sí, és veritat.
Última pregunta per part meva, si hem d'estar preparats, perquè ara ens diuen, no, estem fent ja el... i hem fet el pic de la segona onada, perfecte. Ahir també li preguntava al doctor Romantol, hem d'esperar que el Nadal, després de Nadal, gener, vingui una tercera onada amb el fred?
A veure, jo crec que no podem parlar de tercera onada en aquests moments, quan encara estem en plena segona onada, i el tema de que ja estem en el pic de la segona onada, aviam, jo seria més prudent. Jo crec que portem uns dies en què els indicadors milloren, però realment encara no hem doblat la curva, no? I no veiem com vam veure en el mes de març i el mes d'abril aquella baixada tan important. Llavors, és possible que ara ens mantinguem amb una situació d'estabilitat i que no hi hagi una baixada tan important com abans. Per tant, jo crec que parlar de tercera onada, estem en la segona i veiem quant de temps durarà aquesta segona fins que realment tinguem una baixada i puguem dir que ja estem en una situació de control. Uh-huh. Jo crec que per Nadal estarem en una situació probablement, bueno, ja espero i desitjo, millor que la que estem ara. Haurem pogut rebaixar alguna d'aquestes mesures estrictes que tenim en aquests moments, però seguirem amb segona onada.
Per cert, deixa fer-li una pregunta i de seguida el Toni Aire i el Pere Mas, que van demanar la paraula per preguntar, li fan les últimes preguntes. Però abans, avui aquest matí, li he de dir que Catalunya Ràdio ha anunciat que, i també l'ACN, que a les votacions, els catalans votarem el 14 de febrer en pavellons i no en escoles, per un tema de seguretat pandèmica. A favor?
Sí, perquè el mes de febrer, si la situació es manté com prevem que es mantindrà, que anirem tenint pujades i baixades, estarem en una situació epidemiològica no de normalitat, ni molt menys, i per tant, com més seguretat tinguem a l'hora de que hi hagin uns volums importants de persones en un mateix lloc, doncs com més seguretat tinguem, millor. Llavors, si en pavellons tenim més seguretat que en escoles, perquè són més grans o perquè hi ha més espais oberts i tal, pues sí, tot el que sigui seguretat, ho veig bé.
Va, Toni Aire.
Sí, doncs molt ràpid. Bon dia, doctora Campins. Jo voldria demanar-li per una concreció. És a dir, és obvi que escoltant els científics i enmig de tot com estem, és una injecció d'optimisme quan tenim, a més, parlem de vacuna i tot plegat. De tota manera, a mi se'm desperta, quan passen aquestes coses i parlem de vacunes i les seves distribucions, se'm desperta un cert esperit tripulació del Titanic, que és allò típic que tu no saps quan t'arribarà i a vegades tens la sensació de que anirà una mica per pisos. mesos, no? Per fases. Vostè ja ens aclaria bé, o ens apuntava, que aquí anirà per públics que ho necessitin, públics personal mèdic, és a dir, que hi haurà una distribució equitativa. Però per acabar-ho d'aclarir, qui ho decidirà, això? Quines institucions això ho decidiran? Institucions supraestatals, estatals, nacionals, i en aquest sentit, si estem ben posicionats aquí a Catalunya, per quan hi hagi possibilitat tenir una distribució equitativa, justa, adequada?
Bé, doncs, a nivell supraestatal, sí, a nivell d'Europa, ja hi ha grups de treball, tant de l'ECDC com de l'Organització Mundial de la Salut, com de la Unió d'Hospitals, amb què s'està treballant en fer documents en aquest sentit. I a nivell de Catalunya, per exemple, pues, a l'IS Global també pues, hi ha un grup de treball en el qual hi participem pues, diversos de nosaltres, amb valorar pues, quines serien les estratègies més adequades. No? He de dir que per el que estic veient de quines són les... No hi ha encara documents definitius publicats, són esborranys, no? Però més o menys tothom va en la mateixa línia, eh? O sigui que no hi haurà grans diferències amb les estratègies que apuntin amb un lloc i a l'altre. A nivell del nostre país es decidirà... Bueno, jo no sé si Catalunya podrà decidir de forma autònoma...
Això l'hi volia demanar. Passarà per Madrid, això, o...
Oh, no ho sé, perquè també sé que a nivell del Consell Interterritorial també s'està treballant amb un document. Llavors, no sé si aquest Consell Interterritorial dirà treure el seu document i serà un document que serà orientatiu i després que cada comunitat en base a aquest document pues, haurà de decidir o no, o tothom haurà de passar pel tubo del document del Consell Interterritorial. Això no ho sé.
D'acord, Pere Mas.
Sí, bon dia, doctora. Ja voldria fer dues preguntes molt breus. La primera seria, si aquest anunci té la sensació que ha tingut potser, a part d'una component mèdica, també, em refereixo a l'anunci de la vacuna de Pfizer, ha tingut un component d'anunci per la Junta d'Accionistes, aquesta seria la primera, i la segona, suposant que hi hagi les limitacions d'aquí unes quantes setmanes, tal com les tenim ara, seria vostè partidària, ja dirà vostè que tinc una fixació en aquest tema, però seria vostè partidària de fer una certa treva de Nadal pel tema de les 6 persones a taula?
A veure, jo crec que amb les, no per les dades que s'hagin anunciat d'aquesta vacuna, que com deia abans són dades que són bones però que s'han d'interpretar amb precaució, perquè evidentment són dades que ha publicat doncs, el propi laboratori fabricant, però no hi ha la publicació darrere, no l'hem llegit, no s'ha fet una... un anàlisi per experts independents de totes aquestes dades i de la publicació, i per tant, vull dir, ho hem d'interpretar com ho hem d'interpretar, amb precaucions, però no perquè hi hagi aquestes dades sobre la taula, això vol dir que de cara a Nadal podrem relaxar les mesures en base a que probablement en el primer trimestre de l'any que ve ja tindrem vacunes, no, ni molt menys, perquè, com deia abans, les vacunes les tindrem, si les tenim pel primer trimestre de l'any que ve, amb números limitats i per uns grups de persones limitats. Per tant, no hem de condicionar les mesures que podrem adoptar al Nadal a que hi hagi un anunci de vacunes o que tinguem algunes vacunes o no.
Molt bé. Fins aquí. Són les 10 i 6 minuts. Doctora Campins, moltíssimes gràcies novament per estar amb nosaltres aquí al món a RAC1. Molts ànims, molta força i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.